La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, que passen 7 minuts de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa aquesta caravana i ho fem obrint-li les portes ni més ni menys que Diana Gómez Núria.
La nostra convidada d'avui és actriu de teatre, cinema i televisió i molt coneguda per haver protagonitzat pel·lícules com Eloís i també participar en sèries d'èxit com La Casa de Papel, El Crac o Valèria. Si viatgem al passat, la Diana va començar a familiaritzar-se amb el món de la interpretació a través del teatre, on els seus pares ja la van apuntar des de ben petita. Va ser a partir d'aquí quan va anar creixent en aquest món i amb el pas del temps ja va començar a fer aparicions en teatre i televisió, fins a fer el salt en el cinema, on va interpretar el personatge de l'Àsia, una de les dues protagonistes de la pel·lícula de Jesús Garay, Eloís. Un projecte al qual se li van sumar molts d'altres, com les sèries El secreto de Puente Viejo, Sé quién eres, La casa de papel i Valeria. I ara, des del dimecres, que ja la podem veure al Teatre Nacional de Catalunya amb l'obra Abgivenhet, una obra on ella es posa en la pell d'una de les seves protagonistes, la Inga, i que avui ens ve presentant en directe a la caravana de Ràdio Estel.
Diana Gómez, molt bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Diana, ara parlem d'aquest Abgivenhet que acabeu de presentar al Teatre Nacional de Catalunya amb totes les entrades exaurides. Ara ho comentem tot plegat, però abans parlem de la teva trajectòria com a actriu, perquè ara ens ho comentava la Núria, eh? Des de petita que ja tenies clar que el món de la interpretació era el teu, eh?
Sí, la veritat és que m'hi vaig trobar una mica perquè m'hi van apuntar, perquè era molt vergonyosa i també perquè vaig començar a fer dansa quan era molt, molt petita. I d'alguna manera és com que no m'he sabut veure mai més fent una altra cosa que no fos això. I aquí estic, i tinc la sort també de que em podien anar sortint feines i que m'he pogut mantenir una mica sent actriu.
Com ha evolucionat Diana Gómez en el paper d'actriu, diguem-ne, des de llavors?
Molt, molt, molt. He après molt. També treballar des de tan jove et dona l'oportunitat d'aprendre dels actors i les actrius que t'envolten, d'aprendre com es preparen els papers, de com viuen la professió i a poc a poc doncs, bueno, anar millorant i anar creixent com a actriu i també com a persona, perquè jo crec que és una professió molt maca que també et dona l'oportunitat de créixer com a persona, d'ampliar una mica els teus punts de vista i conèixer, com que coneixes molta gent i com que et poses en la pell de molts personatges, d'alguna manera amplies una mica el ventall d'opinió que tens.
Diana, si no tinc entès malament, m'han xivat que t'estaves formant, que mentre t'estaves formant no compaginaves la teva carrera com a actriu amb la d'història.
Exactament, sí, vaig començar a estudiar història perquè m'agradava molt i el que passa que intentava fer les dues carreres alhora, després em va començar a sortir feina d'actriu i ho vaig deixar. I història és una cosa que m'agradaria acabar algun dia,
sí?
Però clar, sí, el que passa que m'he de canviar de llicenciatura a grau, després història és una carrera que no sé per què com a tal no està a distància, només està a la UNED i junt amb geografia, i geografia és una cosa que a mi no m'interessa, i llavors no he tingut l'oportunitat d'acabar-la mai, però sí que és una cosa que m'agradaria fer en un futur.
Acaba-la, t'ho diu un historiador.
Ah, sí? Que bé. Sí, en tinc ganes.
Diana, fent un repàs de la teva trajectòria, també hem vist que ets membre fundadora de la companyia 42 quilòmetres, amb la que veu estrenar precisament l'espectacle 42 quilòmetres el 2019 i el 2020, al Teatre Eòlia, al Teatre La Gleva, també. Quin és el futur de les companyies teatrals?
La veritat és que, per exemple, amb 42 quilòmetres ens està costant molt, tenim un parell de projectes més i ens està costant molt trobar un teatre on poder no només exhibir-lo, sinó també on poder aconseguir una mica de producció. I ens està costant moltíssim. Llavors, crec que per les companyies petites, per les que comencen, és molt difícil i has de posar moltes hores i has de posar-hi tu molts diners per intentar engegar un projecte. Llavors, també nosaltres com a base tenim com un lema que és que intentar no fer cap projecte si no podem pagar mínimament un sou a les persones que participen del nostre projecte, però a vegades aconseguir això és impossible i inviable si vols que un projecte surti a la llum. I és molt difícil, la veritat, no sé com es fa, però és molt difícil.
Precisament, ja que parlem de teatre, com veus la salut del teatre català?
Crec que bé, crec que li falten obrir una mica nous horitzons. No sé com hem d'aconseguir que el públic hi vagi més. Ara també estic dient això, i de fet estic en una obra de teatre que ho té tot exaurit,
sí.
Però, clar, no sé quina és la clau de l'èxit per cridar l'atenció del públic, perquè és veritat que últimament estàvem una mica baixos, que post-pandèmia, amb tota l'obertura, costava una mica que la gent anés al teatre, però és cert que després hi han projectes que no saps per què, ho exaureixen tot i arriben molt a la gent. Llavors, bueno, escoltar una mica també això i donar diferents tipus de teatre, que jo crec que també està bé com diferents projectes per diferent tipus de públic, perquè si no, en el fons, sembla que només estiguem fent teatre per un tipus de públic.
Clar, em parlaves de diferents tipus de públic. Jo tinc la santa mania de preguntar-vos a les actrius, als actors, als directors, als dramaturgs, a tota la gent del teatre, què passa amb el públic jove. I ho dic perquè, ara que ens deies també com es va iniciar o reiniciar tot després de la pandèmia. Jo recordo que quan van obrir els teatres de nou, la primera gent que va anar als teatres és precisament la gent que més por tenia d'anar al teatre, que és la gent gran. La meva pregunta, sí, és què passa amb la població jove, perquè la població jove li costa anar al teatre.
Sí, d'alguna manera jo crec que tenim un problema perquè no sabem quin és el motiu pel qual no se senten cridats a anar-hi. I podríem estar parlant de facilitats de preus o no preus, però després, per exemple, hi ha una moda que és l'escape room, que crec que molta gent jove sí que es gasten els diners per fer-los. Llavors, no sé si hem de potser canviar el punt de vista. Crec que ho hem de fer no atractiu per ells, però, o sigui, no d'una manera infantilitzada, però sí de pensar una mica què és el que potser esperen veure, quines són les dinàmiques que tenen ells per relacionar-se ara mateix, que segurament són diferents a les que teníem nosaltres quan teníem la seva edat. Uh-huh. Però, en el fons, crec que és el públic que hem de treballar perquè vingui, perquè és el públic del futur. És a dir, si jo em vull dedicar a aquesta feina, i tant de bo em dediqui a aquesta feina durant molts anys, serà el públic que tindré en un futur, espero.
Clar. Clar, si ens centrem en el present de la Diana Gómez, hem de parlar sí o sí d'aquesta obra, de Given Head, una obra que tot just vau estrenar el dimecres al Teatre Nacional de Catalunya. Com anà aquesta estrena?
Bé, molt bé. De fet, vam fer tant dimecres com dijous funcions matinals per escoles. Uh-huh. I molt bé, és molt interessant. És molt interessant perquè és un públic molt exigent, però alhora és molt gratificant veure quan estan entrant a la funció, com l'estan seguint, quan se'ls escapa comentaris, però perquè estan seguint l'obra i estan dins de la història, i és molt bonic de veure.
Clar, només comença l'obra, ara ens ho deies, ja heu penjat el cartell d'entrades exaurides en totes les funcions, que això és una brutalitat a dia d'avui. Però també això suposa una pressió afegida, estrenar així una obra de teatre?
Sí, una mica, perquè, clar, crec que l'èxit d'aquestes ventes al·lucinants és l'èxit que va tenir ACA per mi.
Sí.
I això sí que per mi suposa un com una mica de pressió afegida de, bueno, ara està una mica a les nostres mans que també això funcioni, que estigui bé i que la gent surti contenta i que s'ho passi bé i que surti de la funció tocada.
Jo, com que us vindré a veure la setmana vinent, i no vull cap spoiler, deixa'm preguntar-te, en línies generals, què és el que hi podem veure en una obra com aquesta?
Doncs a Given Head el que veurem és la història de dos germans serbis que arriben a Estocolm i allà es troben amb un altre personatge, que en aquest cas és el Tàric. Els dos germans són l'Ivan i en Peter, que en Tàric porta 6 anys ja a Suècia, que també és de Bòsnia, però ja porta uns anys aquí, i també un altre personatge, que és l'Inga, que és el meu personatge, que és una noia que treballa en aquest centre d'inclusió que els dona la benvinguda. I són 4 personatges joves, amb moltes ganes de canviar les coses, amb molta esperança, i és una mica el camí que tenen amb aquesta esperança i què passa si aconsegueixen o no el que volen i el que tant desitgen.
Esclar, una obra que es titula Up Given Head, en català Emoció. Suposo que l'emoció és un dels punts forts de l'obra, no?
Sí, és un dels punts, és un dels punts forts, la il·lusió, la innocència. Per mi, un dels personatges més bonics és el germà petit, el Peter, que és el personatge que encarna més aquesta il·lusió, aquesta innocència, aquesta esperança amb els ulls brillants de que tot anirà bé, de que es poden canviar les coses i de que el món pot ser maco i bonic.
Precisament, quan ens parlaves una mica de la pandèmia, recordava que es va dir molt que la tercera onada de la pandèmia seria la onada de la salut mental i sembla que aquesta no s'acabi mai. És un any en el que tots anem parlant molt de salut mental. Per tant, va bé que aquesta obra s'estreni un any com aquest, no? Una obra que ens parla, com deies, d'emocions i d'esperança, no?
Sí, de fet crec que és una obra que va bé sempre. El que passa que crec que cada cop més que estem en aquest món que patim com molt per dintre, que a més tenim unes xarxes socials en les quals sembla que hem de demostrar que sempre estem bé, que tot és meravellós, que hi ha molta pressió per ensenyar-nos contínuament. Crec que va bé parlar de l'esperança. I jo sempre dic que amb aquesta obra he reflexionat i reflexiono molt de si l'esperança és un sentiment que es pot tenir col·lectivament o és un sentiment individualista. Perquè tinc la sensació que també, igual com a societat, som persones una mica individualistes i que ens costa trobar-nos per anar totes a una.
De fet, sense anar més lluny, la directora d'aquesta obra, que és Montse Rodríguez, defensa la importància d'obrir els ulls, de conèixer les històries de tothom, de fer-les nostres, no, que és el que deies, aquesta col·lectivitat, no? I assegurava que aquesta és l'única manera de conservar les rialles i mantenir l'esperança que tot allò que avui ens trobem sigui millor del que vam imaginar ahir, no?
Sí, totalment. I de fet, que molta gent ens pregunta pel títol, el Quim Ávila, que també és un dels actors que està a l'obra, també deia una cosa molt interessant, que és que malament que no sapiguem què significa Upgiven Head, perquè és una paraula amb una realitat molt concreta que passava a Suècia i que curiós i que fort que no ens hagi arribat i que no sigui una paraula del nostre vocabulari i que no sapiguem què significa. Llavors, crec que tot això és molt important, i és molt important parlar-ne i compartir-ho, que de fet, per mi el teatre també és una activitat col·lectiva i crec que està bé compartir-ho, i amb tot el públic, amb tots els actors, amb tot l'equip, vull dir que es creen com unes sinergies que crec que són molt interessants perquè siguin com motor de canvi.
Sortint de l'obra i aprofitant ara que estàvem parlant una mica d'esperança, com sabràs, Diana, aquesta setmana n'hem parlat molt tots els mitjans, perquè aquest 11 de gener ha fet ni més ni menys que 10 anys que ens va deixar una de les grans del teatre català, com és l'Anna Lizaran. Deixa'm preguntar-te, Diana, què ha deixat, quin és el llegat d'Anna Lizaran al teatre català?
Per mi el llegat és enorme. O sigui, era una actriu immensa, però a més era compromesa, era molt treballadora i crec que és una figura que d'aquestes que no han tornat a passar. Vull dir que també crec que és interessant que no hi hagin còpies, però per mi Anna Lizaran és de lo millor que ha passat pels escenaris de Catalunya. I personalment era propera i era meravellosa, o sigui, meravellosa.
De seguida et pregunto per altres qüestions. De moment ho dèiem, entrades exaurides al Teatre Nacional de Catalunya. Serà una obra que es pugui prorrogar, que es pugui veure en altres llocs? Aneu de gira? Com va això?
Doncs crec que estan intentant parlar per una gira i tant de bo s'esdevingui i la puguem fer més, perquè a més, amb tota la companyia, amb el Pau Escobar també, amb el Biel Castanyo i el Quim Ávila, hem fet un grup molt bonic i crec que tenim moltes ganes de voltar i de fer-la molt, i tant que sí.
Ara sí, més enllà del teatre, si tenim a Diana Gómez aquí, hem de parlar sí o sí d'una sèrie de Netflix, que és aquesta, Valeria.
Chicas, he vuelto a Madrid y sigo sin saber qué hacer con mi libro. Lo de escribir mientras una se muere de hambre queda muy bien en una biografía. ¿Pero qué hago? ¿Debería vender mi alma a la editorial? yo cogería el dinero sin dudarlo.
No sé, es que soy la única que siente la presión de tener que alcanzar el éxito antes de los 30.
No, no, no. Pisas los 30 y la mayoría te...
Aquesta molts la coneixem ja, és una sèrie basada en les novel·les En los zapatos de Valeria, d'Elisabet Benavent, que tu has protagonitzat i que s'ha convertit en un gran èxit, en un gran èxit. Quan et van donar el paper de protagonista, el de Valeria, t'imaginaves que tingués tant èxit?
No. De fet, clar, com que l'estrena va ser al mig de la pandèmia, jo crec que era com, bueno, aviam com va, hi havia una mica d'aquesta sensació de que ningú donava un duro per això. I la veritat és que la resposta va ser molt bèstia, i la segona temporada, que dèiem, bueno, ja veuràs ara que ja no estem en pandèmia, que la gent ja no està a casa, potser no funciona, i va funcionar encara millor. Jo estic al·lucinada, estic molt agraïda, i amb moltes ganes de que es vegi la tercera temporada, la veritat.
A vegades us pregunto molt als actors i a les actrius per l'èxit, i a vegades passa com la Diana, que busca l'èxit fora de la sèrie. No, és que va arribar la pandèmia i la gent la va mirar molt. No, no, Diana, escolta'm, si té tant d'èxit, segurament és perquè fas un treball excepcional, però a part d'això, deixa'm preguntar-te quina creus que és la clau de l'èxit d'una sèrie com aquesta, perquè hagi triomfat tant.
Crec que és una història com molt propera a més, amb un to que des de dins a vegades és difícil, perquè és un to de comèdia, però realista, que a vegades és difícil perquè la línia és molt fineta, però crec que això és el que fa que sigui agradable. Després també jo crec que les localitzacions, per qui hagi estat a Madrid, per qui visqui a Madrid, són localitzacions que tothom coneix, que tothom va. Llavors, tot això fa que sigui molt propera. Crec que la història de les amigues... La relació de les amigues també, qui més qui menys té aquest grup d'amistats o si pot sentir identificat. I crec que tot això fa que la gent s'hi enganxi, i després també he de dir que clar, molta gent ja l'esperava perquè era superfan de les novel·les, que ja eren un fenomen abans de la sèrie.
Per qui no l'hagi pogut veure mai, cosa que m'estranyaria, però per qui no l'hagi vist mai, Diana, al llarg de les dues temporades el teu personatge ha patit una gran evolució, no?, d'estar casada i escriure novel·les eròtiques, a tot el contrari. Com ens definiries la Valeria?
Com la definiria? Crec que la Valeria és una persona amb una pulsió a dintre molt forta, amb moltes ganes de fer, d'expressar-se, el que passa que no sempre trobava la manera. Crec que la primera temporada estava molt perduda, perquè tenia com un desig molt gran, però moltes contradiccions, tenia molts problemes, no, era molt insegura. Crec que és una persona que és molt fàcil de que caigui en la inseguretat. Però a poc a poc jo crec que s'ha anat fent gran, s'ha anat acceptant, ha anat acceptant també aquesta part com més torpe, més insegura, i llavors el seu caminet és de descobrir què vol, com ho vol, i intentar dur-ho a terme, que en el fons és el que volem tots i intentem tots cada dia.
Ara us ho dèiem, que això es pot veure al llarg de dues temporades de Valeria, i de la tercera sabem que ja està gravada, però encara no hi ha data oficial d'estrena. Jo ja sé que ho dieu molt, que ho fem això els periodistes, però ho he de fer. No sé si ens pots avançar alguna coseta d'aquesta tercera temporada.
No, simplement que... Aviam, qui s'hagi llegit el llibre sap que apareixerà una altra persona. Però aquí ho deixo.
Una altra persona.
Bruno Aguilar.
Una altra persona que es diu Mario Casas, no? Això es pot dir.
No.
Que intuïm que podria ser Mario Casas. Va, per cert, Diana, no fa gaire també una altra novetat en la teva vida ja personal, i és que has pogut ser mare.
Sí, vaig ser mare.
Escolta, com ho compagines tot plegat amb tanta feina?
Doncs amb molta conciliació, amb la meva parella, amb àvies, intentant fer horaris, fent croquis i com podem. I clar, quan estàvem fent Valeria, la veritat és que m'emportava la família mitja setmana i després marxaven, i llavors, bueno, és una criatura que ha viatjat molt de molt petit.
Parlàvem de Valeria, parlàvem d'Upgiven Head, no sé si tens algun projecte més entre mans.
No, la veritat és que no. Estic amb això i feliç, i també amb ganes una mica de descansar quan acabi les funcions de Givenhead, que també ja toca una mica.
Givenhead, que la podeu veure al Teatre Nacional de Catalunya, entrades exaurides, sobretot segur que anirà a girar aquesta obra. Aneu-la a veure si podeu, que val molt, molt, molt la pena. Diana Gómez, actriu protagonista d'aquesta obra de Givenhead al Teatre Nacional de Catalunya, també a la sèrie de Valeria de Netflix. Moltíssimes gràcies per ser aquesta tarda amb nosaltres a la caravana. Una abraçada molt gran.
A vosaltres, una abraçada enorme. Gràcies.
Ràdio Estel. Hey,
hey, hey! Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Aloesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Més Ràdio Estel. Amb l'app Ràdio Estel Oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. I segueix l'actualitat en directe. I enganxa't als nostres podcasts. En definitiva, treu tot el suc a Ràdio Estel amb la nostra app, tant per iPhone com per Android. És l'app de Ràdio Estel, tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, un programa sobre rodes. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Va, mig minut i arribarem a 4:45 de la tarda. Avui que fa un dia bo, fassolet, almenys, fassolet, i encara no han baixat del tot les temperatures, com sembla que sí passarà la setmana vinent. Aprofitem, traiem el projector fora de la caravana, traiem la pantalla i ens posem a mirar pel·lícules. Això sí, amb Víctor Rodrigo. Què tal? Bona tarda, Víctor.
Bona tarda. Amb mantes, Joan?
Sí?
Jo és que ja tinc
fa fred.
Jo la setmana que ve potser vinc aquí amb anorac polar, eh?
De anar a esquiar.
Sí.
Sí, ets d'aquests?
I amb bufanda, i gorro, i guants.
Ets d'aquests, eh?
Soc d'aquests.
Ets més d'estiu?
És que no soc de cap del tot. Jo soc una persona humana que li agrada la primavera i la tardor. I ja està.
Mas, no, ets dels d'alci. D'aquests dels
d'alci.
Exacte,
dels que ens posen calefacció i aire condicionat.
Va, què ens portes avui?
Era molt difícil, o sigui, avisem a l'audiència que parlarem d'un tema que no s'ha tractat
no
a les últimes,
no.
A les últimes 24 hores.
No.
Que és certa ruptura sentimental.
Sí, exposada de bo.
Exposada mediàticament a través de compasses musicales. Però, clar, és que era molt difícil. Això els sí, he avisat sí. A ells, que jo tenia un guió predissenyat ahir dijous,
sí.
I va ser impossible evitar no entrar-hi.
No, ha patat el guió.
I ha patat el guió, l'hem acabat aquest matí, i hem decidit què farem, evidentment, les 5 millors pel·lícules sobre ruptures romàntiques.
Ara.
Què vol dir això? És a dir, no us espereu que siguin, que l'argument exclusiu siguin només una ruptura romàntica, perquè aquí intentem fer una mica donar-li la volta als gèneres sí. I a les temàtiques, sinó que les ruptures temàtiques formin part de la història de manera categòrica.
Val.
És a dir, que no sigui allò central, sí que la cinquena, per introduir el tema, és el tema central, però per començar a fer el camí entre, bueno, una situació més fàcil per anar endinsant-nos a la jungla.
Està bé.
Clarament ho farem bé.
Anem a la cinquena, doncs.
Som-hi.
Nunca quisiste ser novia de nadie y ahora eres la mujer de alguien.
Hasta a mí me sorprendió.
No creo que yo llegue a entenderlo nunca.
Surgió sin más.
Pero eso es lo que no entiendo. ¿Cómo surgió sin más?
Solo me levanté un día y lo supe.
¿El qué?
Pues lo que no supe seguro contigo.
500 dies juntos, que bona que és aquesta pel·lícula.
És boníssima, amb el Joseph Gordon-Levitt i la Zooey Deschanel.
Que acostuma a fer pel·lícules molt bones,
sí.
Gordon-Levitt.
Sí.
Sí, eh?
I aquesta jo crec que li va donar un punt de categoria d'actor seriós en la primera línia de Hollywood. Sí que és veritat que es considera una pel·lícula independent, perquè és del Marc Webb i era el 2009... i no tenia encara aquella posició una mica de fer produccions taquilleres, però aquesta va ser la carta de presentació. Per què la poso a la cinquena? Perquè, evidentment, és el que hem dit al principi, que és la ruptura com a eix central, perquè és el que, en teoria, es triga tant a estar amb una persona com a deixar de pensar en ella.
500 dies!
Fa una mica, o sigui, fa una mica del joc.
Veus cara de...
Sí,
ho porto clar, eh?
Ho portem clar, eh? El 500.
500
clar,
dies.
Si hem de fer com el... com el Sabina, amb les...
I 500 noches.
És que no funciona.
Sí, 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 sí.
Però la situo i la trio perquè crec que és un relat que està més interpel·lant al públic juvenil, més tirant a jove adult que adolescent.
Sí.
Però sí que és veritat que aconsegueix tenir un punt d'originalitat a l'hora d'abordar coses que semblen tan simples com... records que tens completament romantitzats, situacions que tu has viscut d'una manera i l'altra persona d'una altra, exposar-te els problemes de la relació o les conseqüències que tu has viscut de manera superintensa i t'has muntat una pel·lícula i l'altra persona ho ha relativitzat en 24 hores.
Jo et compro molt la idea, Víctor, que deies ara mateix que és una pel·lícula per adults amb un to teenager.
Sí. Sobretot en el que al final l'amor... Aquells fletxazos...
L'amor és teenager.
És teenager, perquè és allò a les papallones a l'estómac...
Correcte.
I aquell punt de passió i de com... Clar, l'escena de la cançó que estem escoltant dels Smiths, aquella escena és mítica, a l'ascensor.
Sí,
que
sí,
li es mou així l'auricular i diu, perdona, què m'estàs dient? En plan, no, que m'encanten els Smiths, i se'n va. I, però, és que pot ser tan romàntic agafar una cançó que és de les teves preferides...
Ara.
Una primera vegada... Doncs és molt original, sobretot el fet de com aquesta experiència de la ruptura, doncs, ho hem vist aquestes últimes 24 hores, es pot portar d'una manera o d'una altra i es pot fer un debat molt intens i molt profund amb coses que són simples i estúpides.
Sí, sí,
com
sí.
Anar a una festa i tu tenir una percepció de la festa o imaginar-te que la festa seria d'una manera o d'una altra i tots ho hem viscut, això. Potser al nostre cap, però aquí la gràcia és que t'ho plasmen a la pantalla, a vegades en pantalla partida, i són coses molt originals.
500 dies juntos, que la tenim a plataforma, no?
Aquesta l'hem de trobar o a l'únic videoclub que toca a Catalunya o aposteu per Rakuten o per Apple.
Val.
Jo sempre recomano Rakuten.
Anem a la quarta?
Som-hi. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail?
Jo he plorat molt veient aquesta pel·lícula.
Aquesta pel·lícula...
Però molt.
Passem de la cosa més... No ho direm simple, però més fàcil, a la complexitat absoluta.
Sí, senyor.
Perquè aquesta pel·lícula és Olvídate de mi, que el nom en anglès era The Eternal Sunshine of Spotless Mind, que dius, però qui és el genio que ha traduït aquesta pel·lícula?
Pensi que un dia hem de parlar d'això.
Un dia hem de fer una secció només de traduccions.
Sisplau.
Top 5 de millors traduccions, ja el tenim.
Val.
Fàcil. Veieu com muntem els guions ràpid aquí? Olvídate de mi, la part complexa, no és perquè les històries de ruptures o de com superes haver deixat una persona s'hagi tractat de moltes maneres, sinó que aquí hi ha una persona clau, que és el Charles Kaufman, que és un boig, però un boig de l'escriptura, en el millor dels sentits...
Una pel·lícula una mica boja.
Que aconsegueix que d'una premissa tan simple com és la ruptura, crear una segona premissa que és encara més bèstia, que és com aconseguir que les dues persones es vulguin oblidar a si mateixes.
Correcte.
Perquè fan com un procés. I té un punt de... No és fantasia, però és com màgia / ciència-ficció,
sí,
que poden passar un procés en el qual s'esborren tots els records que tenen d'una persona. Llavors, sí, els dos fan mútuament. Però la vida t'arrossega una altra vegada.
És com un
tornar-te a trobar.
Correcte.
I com segueixes passant els mateixos problemes o et tornes a enamorar i va bé, però després et venen records que no saps per què els tenies, els déjà vus, que no creus que són déjà vus. Clar, és tot el punt de la complexitat de com el cervell, quan només s'enfoca només en l'amor, pot arribar a uns racons que són o els més foscos del món, però hi ha escenes com aquella que estan al gel, tirats, com estan patint, o les escenes que només es troben a l'autobús o al metro, o coses tan, tan maques, tan plenes de llum, que t'oblides d'absolutament tot i estàs, bueno, a l'eternitat absoluta i no tens concepció del temps, ni de l'espai, ni de les formes, de quins cabells portava, quins no. Això és increïble.
He de dir que, així com Gordon Levitt a l'anterior, a 500 dies juntos, no em va sorprendre tant, perquè ja et dic que és un actor que m'agrada i que ja estava acostumat a una certa qualitat d'interpretació, aquí Jim Carrey em va sorprendre.
Aquí Jim Carrey demostra les capacitats que han de tenir més els actors d'humor que els de drama. Que això és una cosa que els grans, grans, grans actors, sobretot els que només són dramàtics, sempre reconeixen els humorístics, perquè l'humor al final té un punt de tristesa o un punt de drama. I que el Jim Carrey sempre se l'havia encasellat com pallasso.
Sí, sí, sí.
Perquè les cares, les mueques... Els...
Un bon pallasso, però
exacte,
un pallasso.
Exacte, però en plan un juglar de moltíssima qualitat, però que aquí, al costat d'una bèstia interpretativa com és la Kate Winslet,
sí,
et treuen una química que tu els veuries pel carrer o en una catifa vermella i diries aquests no s'enganxen ni amb cola i seria impossible que fessin una història bona junts. Doncs fan un paperassos els dos increïbles.
De veritat que val molt la pena, Olvídate de mi, que la podem veure...
Aquesta una altra vegada. Rakuten, nois, Apple o Google.
Val. Pugem al podi. Anem cap a la tercera.
Le he pedido a Elaine que me acompañe a Estados Unidos. Ella me cuidará.
¿Ah, sí?
Sí.
Antes me avisabas cuando te llegaba una invitación.
Otro premio. ¿Qué se le va a hacer? Lo siento. ¿Cuántos años?
Dijeron dos. Han sido tantos.
Todo irá bien.
Te he amado. Lo he hecho lo mejor que he podido.
Noi, avui em portes unes ploreres.
Avui porto uns pel·liculons absoluts.
M'encanta.
La banda sonora és increïble. Aquesta pel·lícula, que és La teoria del todo, que és del James Marsh, que la va interpretar Eddie Redmayne en el paper de Stephen Hawking, mai se la situa en aquesta subcategoria, perquè jo entenc que entra en el marc de les pel·lícules biogràfiques, perquè crec que és una immensíssima pel·lícula per explicar una mica per sobre, perquè tampoc entra aquí en les grans complexitats de la vida de Stephen Hawking, però entra en els capítols importants, i en la relació amb la seva dona, que la interpreta la Felicity Jones. I per mi el punt diferencial de que aquesta pel·lícula era bona o va ser excel·lent és això que hem escoltat. Que al final no és un spoilers, perquè és biogràfic, se sap,
sí.
Però com es construeix una relació d'amor a partir de les grans dificultats, els sacrificis que comporta i com al final una ruptura implícita mai es va fer perquè exigia un punt de sacrifici molt gran per part dels dos. I al final és com que no tota ruptura ha de ser rapeando i despotricant de l'altra persona, o una ruptura com la 500 dies juntos o la Olvídate de mi que et vols arrencar el cervell, sinó que també pot ser admetre que el temps passa i que les coses passen. I punt, i final. Llavors, em sembla preciós que aquesta pel·lícula sàpiga aglutinar el que és la grandíssima categoria científica que és Stephen Hawking i com explica ell els forats negres i com guanya la tesi doctoral patint la malaltia que pateix degenerativa, i pel mig, el punt que al final el todo pot ser només l'amor o la relació amorosa, la relació personal, la relació familiar, de com ell sobreviu o com evoluciona, i és el punt aquest de... Em van dir que només serien 2 anys. I aquestes coses de confessions, que a vegades en les ruptures es fan confessions molt dures, però aquesta potser és més d'alleugeriment. I a vegades això és preciós.
Eddie Redmayne, que com em deies, també em va sorprendre molt en aquesta pel·lícula. Perquè
va aconseguir l'Òscar.
Sí, venia de fer papers bons, però vaja, tampoc res
no tenia...
molt notable. Els Miserables, no? Sortia ell.
I va fer aquella cosa molt boja dels Woznar, de les germanes que van fer Matrix, que va fer Jupiter's Moon, i era una cosa horrorosa.
Correcte.
Però amb La teoria del tot es va treure el barret completament.
Segona, va.
En serio tienes un pico de oro? Si hablando pudiera convertirse lo blanco en negro, tú serías la persona idónea. Así que ahora estoy loca porque no te quiero. ¿Es esa la conclusión?
¡No! ¡Te equivocas! ¡No estás loca! Y sí me quieres. Esa es la conclusión, April.
Pero no es cierto. Yo te odio. No eres más que un crío que me hizo reír en una fiesta y ahora no puedo ni verte. De hecho, si te acercas más, si me tocas o lo que sea, creo que gritaré.
Oh, venga, déjala ya, April.
¿Vas a pegarme para demostrarme cuánto me quieres?
No te preocupes, no merece la pena. No merece la pena mover ni un dedo para pegarte. No merece la pena desperdiciar la pólvora necesaria para matarte. Eres una mujer vacía. Una mujer vacía y totalmente hueca. ¿Por qué? ¿Qué demonios estás haciendo en mi casa si tanto me odias? ¿Qué demonios haces casada conmigo? ¿Qué demonios haces llevando a mi hijo? Dime, ¿por qué no te has deshecho de él cuando has podido? Porque escúchame, escucha bien lo que te digo. ¡Ojalá lo hubieras hecho!
You saw me crying in the town.
Ja et vas dir una vegada, Víctor, que hi ha un punt en la carrera de DiCaprio que es converteix en un dels millors actors, per mi, un dels millors actors que ha donat mai i que ha parit mai al cinema.
Estic completament d'acord i jo estic esperant poder fer pràcticament una tesi doctoral per dir que Leonardo DiCaprio és l'única gran estrella de Hollywood que queda ara mateix i que en la modernitat segurament és l'única que queda generacional, eh? És que això no significa que Al Pacino, Robert De Niro, que segueixen vius i espero que fins als 123 anys, no ho siguin, sinó que són d'una altra generació. De la generació moderna, segurament és ell, i Denzel Washington, si entrés en la mateixa categoria. Aquesta pel·lícula és Revolutionary Road, 2007, del Sam Mendes, que per mi va ser molt infravalorada en el seu moment.
Sí, senyor.
Se la va nominar a Oscars i tal, però Kate Winslet crec que hauria d'haver guanyat el paper a millor actriu aquest any i no per The Reader, i Leonardo DiCaprio agafa els galons de veritat que es mereix i se li suma un altre component, que és el que està ara avançant també molta gent, que és Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, tothom el reconeix per Titanic.
El retrobament.
I el retrobament. I amb aquesta pel·lícula, que per mi són les pel·lícules i les històries que més m'apassionen, perquè això és un gust personal, que són les més teatrals, les que requereixen un text dramàtic, que no significa que hagi de ser tota l'estona això crits, perquè no ho és tota la pel·lícula, això és un punt dels climes que hi ha molt pocs, però és aquest, que és la violència intrínseca en una relació en la qual ja de base es construeix malament. I que un fletxazo momentani o un amor a primera vista pot acabar construint un matrimoni que sigui la cosa més violenta que t'hagis pogut tirar la cara mai. Per tu, per l'altra persona, pels vostres amics més propers, pels veïns que passen per allà.
Ara ho deies molt bé, Víctor. Jo crec que és una pel·lícula molt dura, et comentava fora d'antena, no tant pel que es diu, no, sinó pel que s'intueix.
Exacte. I pels fets que passen, que són conseqüència de no ser conscients de com construeixes una relació. Que tu pots estar molt enamorat físicament, que t'has engalanat per un parell de nits i 10 anys o 5 anys perquè la vida és joven, i la base és malíssima. I aquí és una mica la gràcia que construeix el Sam Mendes és que Revolutionary Road és el carrer on viuen, on tot ha de ser més o menys idíl·lic, i és una mica també la crítica intrínseca al somni americà de les cases adossades aquestes, els xalets, on totes les famílies eren perfectes i els fills sortien per doquier i tot aquest tipus de matrimonis postissos i infames. I veure-ho...
Vas veient això, que és com molt postís tot, no?
És molt postís, sí, però sí, una de les coses que jo adoro d'aquesta pel·lícula i és reivindicar el paper també d'ells dos, els reivindiquem 100%, però els actors de doblatge d'aquesta pel·lícula és una borrada. El Luis Posada fa un paperot amb Leonardo DiCaprio que es treu el barret i perquè Leonardo DiCaprio no arriba a ser dins de la veu els crits, que això molta gent que detracta els actors de doblatge, moltes potències de grans actuacions almenys en el nostre país, han arribat gràcies a que ells tenen una veu superior o arriben a certes notes que els actors en si mateix no arriben.
posada que també ho va demostrar, deixa-m'ho recordar, amb el Lobo de Wall Street, per exemple, que va fer una autèntica borrada de feinada.
És dels millors actors de doblatge moderns que té aquest país, però és que casos d'aquests també podríem fer un top 5 de grans doblatges, que de grans pel·lícules que s'han millorat pel doblatge. I això començaria amb pel·lícules de Robert De Niro o de Humphrey Bogart, que tu li escoltes la veu de Humphrey Bogart, broma t'hagués entrat com t'hagués entrat en castellà.
Absolutament. Et pregunto per plataforma o anem directament a Rakuten?
Anem directament a Rakuten. No ens mentirem.
Mira, ens queden pràcticament 10 minuts.
És que amb aquesta jo vull estar molta estona, Joan.
Sí, eh?
Però molta, eh? Si aquí estem tocant molt de l'os, eh? T'ho prometo.
Va, la primera.
No hablará contigo ni volverá a bajar nunca más a tu casa. Así que no vuelvas a llamarla.
¡Estela!
Deja de escandalizar y vete a dormir, la mona.
Eunice, quiero que mi mujer vuelva a mi casa.
¡Cállate ya, si no quieres que llame a la policía!
¡Estela!
No le puedes pegar a una mujer que va a tener un crío y luego pedir que vuelva a tu lado.
¡Escúchame!
Espero que te
funcionen
como la otra vez y te remojen con una manga de
hierro. ¡Quiero que mi mujer vuelva a su casa!
¡Cerdo asqueroso!
¡Estela!
Què t'he de dir, ara?
Jo, si pogués, em posava dret a sobre la taula i parlava amb el micròfon com si estigués cantant una jota. Perquè, per mi, Un tramvia llamado Deseo és més que una pel·lícula. Hi ha molts elements pels quals, per mi, és més que una pel·lícula. Jo la recomano a tothom que puc, més igual l'edat, la categoria... No, és que a mi m'agrada estar Fast and Furious, més igual. Mira aquesta pel·lícula i almenys podràs dir, quan te'n vagis mort al cel, diràs... Vaig veure aquesta pel·lícula, gràcies a Déu.
Clar, clar, clar. Ara ho deia micròfon tancat, eh? De quin any és?
Del 57.
Val. Estem parlant de que, pràcticament, a mitjans dels anys 50, el cinema d'Estats Units, gens fàcil de dir-ho allà, estan posant en boca d'una senyora dient-li a un maltractador, ara ho sentíem, eh? Vete a tu casa i deja de molestar.
Exacte. I no només això, sinó que el segon element de per què... Això es pot fer perquè la història està basada, la pel·lícula d'Elia Kazan, està basada en el llibre de Tennessee Williams, que per mi Tennessee Williams és la meva debilitat absoluta teatral adaptada al cinema. Perquè entre La gata sobre el tejado de zinc i la de Repente el último verano, les tres són immenses, però clar, és que Un tramvia llamado Deseo ho té tot en aquest sentit. Els altres elements, el repartiment. És a dir, la dupla... que interpreten Vivien Leigh i Marlon Brando. Em sembla injustíssim que al final el temps hagi situat per sobre Marlon Brando.
A mi també.
Crec que fa un immens paper, però se li va donar la categoria també de com sex symbol, perquè ho entenc perfectament, any 57 et surt Marlon Brando suant a New Orleans, allà a Louisiana, a 47 graus a l'ombra, tirant-se una Coca-Cola per sobre, dutxant-se i traient-se els tirants, ho entenc. Però en categoria de qualitat cinematogràfica, el que fa Vivien Leigh no té nom, perquè l'obra teatral és molt potent perquè tu et centres molt en les cares dels personatges o en el diàleg. En una pel·lícula tens el problema de que l'espai a vegades et pot robar el protagonisme i haver de situar una mica la casa on viuen, els sorolls que hi ha fora, els bars, el tramvia que passa, que és el soroll constant, les polques que sonen...
Prou, eh?
Ho aconsegueix moltíssim, t'ambienta la casa que hi ha a sobre, però que quan tu mires a la Vivien Leigh se't para el temps. I això és immensament difícil. I com venia de que el seu únic èxit havia estat Lo que el viento se llevó, en el sentit de que no és que no hagués tingut èxit, sinó que no havia arribat a fotre el bombazo com havia fet aquest, va ser una mica sobre redimir-se amb ella mateixa i amb la gent que deia que no tenia capacitats per seguir fent grans actuacions. És una vergonya per la vida que li hagin dit això. Però, a part d'això, la força amb la que tu veus la radiografia d'aquell moment dels immigrants, perquè al final és una comunitat immigrant, perquè el Marlon Brando, el personatge, és polac, el masclisme, les relacions entre homes, dones, Com es vertebra.
No només el masclisme, el masclisme consentit d'aquella època.
I a vegades la misogínia intrínseca que té la dona mateixa.
Sí, sí,
perquè
sí.
La catarsi no és només de la Vivien Leigh, sinó que hi ha una segona catarsi, que és la de l'Estela.
Sí, senyor.
Que és immens, això. I jo agraeixo immensament i des d'aquí al meu pare, perquè des de petit em criava Estela quan jo donava pel sac. Llavors, aquestes petites coses... És que a mi el meu pare m'ha educat a base de grans frases del cinema.
M'encanta.
I llavors, a partir d'aquestes grans frases del cinema, jo picava, que era un cebo, veia la pel·lícula i ho entenia tot. I llavors aquestes coses se't marquen de per vida.
Clar.
Però... sumant-li tot això i sumant-li aquells blancs i negres purs i durs que semblen el cine policíac francès,
sí.
Que és sec, que tu, com a molt, notes una mica que les làmpades són fortes, que les llums són fortes, que hi ha
el blanc
suor...
és blanc i el negre és negre.
Exacte.
Punt.
Llavors, tota aquesta amalgama construïda, si li sumes un guió que està adaptat de Tennessee Williams, clar... tu hi veus matisos per tot arreu i capes per tot arreu.
Uh-huh.
Tu cada vegada que veus el tramvia i el Madre Seu fas una interpretació diferent, segurament, del teu estat d'ànim, de què recordes, de què t'hi has fixat ara o de què creus que et vols fixar.
Clar.
I això, aconseguir una pel·lícula, és perfecte. O sigui, per mi, d'aquella època, és que només la sumaria a pel·lícules com El Crepúsculo de los Dioses. D'aquestes coses magnànimes, de que si les tornen a reposar al cinema, per favor, aneu-hi. Teniu 17 anys i voleu estudiar per ser streamers? Mireu-la, és igual, és cultura audiovisual al seu màxim nivell. I en les qüestions de les ruptures, és la ruptura catàrquica més immensa que hi ha al cinema, si no comptem que Casablanca la ruptura ja ve feta.
Sí, clar. Sí.
Veient-la,
tota la raó.
Dins de la trama... a la categoria de del panteó del cine,
sí.
Ho he pensat, que Casablanca podria entrar, però clar, ja et ve donada.
Ja, sí.
I a partir d'aquí, bueno, construïm una altra cosa, si vols. Però en aquesta catarsi, jo crec que un tramvia llama de SEO, és que de veritat, tothom l'ha d'anar a veure.
Mira, ara que deies en reposicions cinemes, deixa'm lloar un... Ho faig poc, això, però deixa'm lloar un cinema que no fa gaires anys va posar de moda precisament recuperar totes aquestes pel·lícules, que és el Fenomena, i que ho fan d'una manera espectacular, de veritat, i que val molt la pena anar-hi i veure aquells grans clàssics que sempre has vist a la petita pantalla, perquè no has tingut més opció, veure i disfrutar-la en gran pantalla.
Jo això ho heu dit, ara que ja tinc una edat, ho puc dir, jo em vaig saltar unes pràctiques de la universitat per anar a veure La Dama de Xangai,
sí.
D'Orson Welles, érem jo i dos avis. I em van felicitar, per tenir gust.
És la joventut de Víctor Rodríguez.
Era un agost a les 12 del migdia. Tots a la platja i jo mirant Orson Welles.
Perfecte.
És que què t'haig de dir més? Si m'estic presentant sol.
Ja està.
És que no em buscaré una òvia, al final. És que no es pot dir res, Joan.
No, ens animem.
Deixem-ho aquí.
Ens animem. Escolta, un tramvia a Llamado de Seo, mentre no la recuperen el Fenomena, que jo crec que...
Hem de tornar, i aquí sí que, per favor, pagueu Rakuten. O
sí,
pagueu Rakuten, Amazon, Apple o Google, que almenys estan les quatre plataformes que et permet comprar-la, però si algú vol fer una aposta, que sigui aquesta, de les que hem portat avui.
Escolta, m'has dit Rakuten avui 5 vegades.
Sí, no em paguen, eh?
Què? No, però què és Rakuten?
Rakuten TV és una plataforma al més pur estil videoclub antic portat a la digitalització de Netflix.
Val.
És a dir, tu compres la pel·lícula i la tens per sempre. I llavors la pots veure des de la seva plataforma sense haver-te de guardar tu a un dispositiu.
Val.
Aquesta és una mica, entre cometes, la gràcia.
Val, perquè, mira, a mi em va passar l'altre dia, sense dir marques, Apple TV. que jo estava subscrit a Apple TV, és una cosa que m'agradava molt, hi havia pel·lícules de... hi ha pel·lícules de gran qualitat, però a part de la subscripció has de pagar per comprar-la o llogar-la.
Amazon fa el mateix.
No, home.
Llavors això és una mica estrany
i és trampós.
Per això Rakuten no amaga res.
És com
un Netflix, però en plan, en vez d'haver de pagar-les totes i o pagar una subscripció a Rakuten, tu pagues la pel·lícula i la quedes per sempre, i ja està. Hi ha un preu molt més raonable que quan havies de pagar el DVD, que eren 22 euros.
Val.
No em paguen, eh?
No?
Però jo aplaudeixo que es faci això, perquè els remics queden malament, sempre.
Escolta'm, la setmana que ve, què?
És que potser ens queda bé, això del top 5 aquell que hem dit, eh?
No, és que està molt bé.
És que ens estem escalfant, eh?
Ara, et ve alguna al cap, alguna bogeria al cap?
En venen unes quantes.
Sí?
Jo vull fer el hype. Soc com el Bizarrap, jo.
Digue'm una.
No,
perquè és que n'hi ha coses que, de veritat...
És que hi ha coses molt dolentes, eh? Hi ha coses molt dolentes. No, és que no les vull dir, és que les vull guardar.
Les guardem i les diem divendres.
Vinga.
El que sí et faré dir, ja que parlàvem avui de ruptures, perquè a les xarxes has estat...
Sí, no ha estat mal, eh? Què faràs?
Com ho has viscut tot?
Farem un confessionari aquí.
Com ho has viscut tot plegat?
Molt bé, molt divertit, eh?
Sí?
I a sobre el diumenge vaig a la Kings League, jo t'explicaré.
Et trobaràs amb Gerard Piqué o no?
Sí.
D'acord.
Potser li poso la foto del meme. Que... li diu, la pots signar? Intentem que no.
Has estat molt bé, les xarxes socials. Seguiu-lo, que val molt la pena, Víctor Rodrigo.
Moltes gràcies.
Víctor, merci, ens veiem el proper divendres, que vagi molt bé.
Fins la setmana que ve, nois.
Nosaltres deixem aquí a aquesta hora, de seguida ja anem amb els serveis informatius d'aquesta casa, ens posem al dia i continuem amb més caravana, perquè encara ens queden molts temes, eh? Mira, obrirem la food truck, ens atendrà en John García, que és un dels... No marxis, Víctor.
No marxo. T'ho explico. És que he escoltat food truck i he tornat, eh?
Exacte. Tindrem amb nosaltres en John García, que és el creador de John Cake, els millors pastissos de formatge de Barcelona i un dels millors de tot l'estat.
Ostres, que John Cake em sona a malvat de John Wick. Sí o no? Sense ser detractor, eh?
Una mica.
M'agrada moltíssim el nom.
John Cake.
És que m'agrada moltíssim.
Té nom de cinema, sí.
O com de John Wayne. Sí, està aquí.
Tens aquí. No, però fan pastissos?
Que han de ser...
Home, d'Idiazabal.
És que això m'agrada
molt. Pastís de formatge i Idiazabal.
Això m'agrada moltíssim, eh?
Te'l fotries o no?
Jo els pastís de formatge, el que sigui. I si són de qualitat, ja ni t'explico.
Ens en porta un, avui, per si et vols quedar.
Bueno, doncs, ja t'ho dic. Els meus companys de redacció vindrem més tard.
Després encetarem nova secció. Parlarem un dia com avui... de premsa rosa.
Molt d'ànim, Núria.
Un dia com avui. I cançons de caravana amb Marc Pardo. Això serà a partir de les 5. Ara us deixem els serveis informatius i de seguida reprenem la caravana. Fins ara.